Les dues en punt, l'hora de l'Hotel Suïssa aquí a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
El Sabadell arribarà als Gesires amb bona part dels deures ja fets, ja no d'aquesta temporada, sinó també de la següent. 10 jugadors ja tenen signada la seva continuïtat. L'últim, Josu Ozcoidi, que fa tot just uns minuts s'ha renovat per una temporada més pel conjunt arlequinat. És cert que faltarien encara alguns, que s'està negociant encara i que tot pot variar en funció d'on estigui l'equip d'aquí a 3 setmanes, si fa realitat aquest somni de l'ascens o segueix a segona B. Però és evident que afrontar un repte d'aquestes característiques i dimensions amb la feina avançada pel que fa a la confecció de la següent plantilla aporta un plus de confiança a tots. El cos tècnic, que ja sap de què disposarà, per cert, renovat des de fa molts mesos, també el club, que desprèn estabilitat i línia continuista en el projecte, i evidentment que hem de dir també els protagonistes, els jugadors que tenen el futur garantit independentment d'aquest playoff. En el cas de Josu Ozcoidi, què podem dir també a aquestes alçades? Va arribar com un desconegut fa 3 anys, sent un jugador ofensiu que havia estat sempre a Euskadi, un mig de punta, esquerrà, extrem, i ha acabat convertint-se en un lateral o carriler de garanties, millorant les carències pròpies de qui no era defensa en un principi i aportant-li a l'equip un plus amb les incorporacions en atac. Una assegurança al carril esquerrà d'un jugador de club. Només cal veure el seu currículum, 30 anys i només 3 equips. 6 anys al filial de la Real Sociedad, 3 al Real Unión i ara ja seran camí de 4 com a arlequinat. De seguida el saludem, de seguida el felicitem.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més a les vies de sol, Toni González. Comencem.
Es comenta la recepció.
La renovació de Josu Ozcoidi pel Sabadell serà el tema principal, com a mínim el d'obertura, avui a l'Hotel Suís. També l'estreta relació entre l'estadi Nuevo Mirador del Gesires i els play-off d'ascens, l'opinió de la Jazz sobre la pista coberta d'atletisme i l'operació a la mà de la boia sabadellenca Maika García.
I fora de l'hotel?
El Barcelona no renuncia encara a la Lliga. Victòria blaugrana ahir per 1-4 contra el Villarreal per continuar a 4 punts del Madrid, que havia guanyat l'Atlètic Club per la mínima i en polèmica. L'Espanyol, en canvi, va perdre 0-1 contra el Leganés en el duel entre els dos últims classificats. I dimecres ja pot descendir matemàticament, a més, en un partit que pot fer molt mal als pericos perquè serà el derbi, el Camp Nou, contra el Barça. Avui, per cert, dos partits tanquen la jornada 34, a 7:45 Levante Real Sociedad i a les 10 Sevilla Eibar. L'Alavés ha destituït a Ser Garitano, Juan Ramón López Muñiz es farà càrrec de l'equip fins a finals de temporada i a falta de confirmació oficial el nou entrenador del Betis per la pròxima temporada. L'altra i una tercera opcional serà Manuel Pellegrini. Finalment, en el món del motor, Valtteri Bottas és el primer líder del Mundial de Fórmula 1. La represa de la competició ha estat a Àustria, en un accidentat gran premi que el finlandès es va adjudicar ahir per davant del Ferrari de Charles Leclerc i també del McLaren de Lando Norris, mentre Carlos Sainz va ser cinquè aquest diumenge, segona prova del calendari de Fórmula 1, de nou al mateix circuit.
I a les xarxes socials.
Les reaccions a la notícia de la renovació de Josu Ozcoidi com a jugador del centre d'esports, per exemple, el seu company de vestidor Grego Sierra ha dit grande Vasco, merecido fichajazo. Al porter Ian Mackay, qué bien, ya tengo a mi compañero de vestuario renovado, deseando escuchar el saxo con la renovación, más que merecido amigo. O un ex arlequinat, Nico del Monte, que deia felicitaciones amigo Josu.
De quin partit no estarem pendents?
Barsdorf contra Vítkovice. Segona divisió de Txèquia, aquest partit arrencarà a les 5 en punt.
Tal dia com avui, de l'any passat.
Titulars a Ràdio Sabadell.fm, l'ascens sense límits d'Iker Pajares el farà estar entre els millors del campionat o el mercat de segona B comença a agafar ritme a 10 dies de l'inici de la pretemporada. Com ha canviat la pel·lícula i el panorama, sobretot el calendari, d'un any per l'altre.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Josu Ozcoidis seguirà una temporada més al Centre d'Esport Sabadell. Entrem en matèria 5 minutets i mig per sobre de les dues d'aquest dilluns 6 de juliol del 2020. El carriler esquerrà, amo i senyor d'aquesta banda esquerra, quan les lesions li ho han permès, arribarà a les 4 campanyes consecutives seguides vestint la samarreta arlequinada. Un currículum, la veritat, per què no dir-ho, molt poc habitual a la segona B, el seu, ja que els 30 anys acabats de complir el dia de Sant Jordi només ha passat per 3 equips. 6 anys al Sanse, al filial de la Real Societat, 3 anys al Real Unión de Irún i ara camí dels 4 aquí a Sabadell. Suposo que deu anar amb el seu caràcter i amb les seves prioritats, però com dic, en una segona B que està acostumada a veure un ball de fitxatges i d'amunt i avall els jugadors van movent-se per tota la geografia i pràcticament es parla molt poc de renovacions, pràcticament cada projecte implica que el 75, el 80% de la plantilla ha de ser nova, no és molt habitual i també diu molt d'ell aquestes renovacions i aquest currículum de Josu Ozcoidi. Anem a felicitar-lo. Zorion Hag, Josu, què tal? Bona tarda.
Què tal?
Bé, aquí, xerrant una miqueta del teu currículum, a la segona B, Josu, no hi ha massa jugadors que estiguin tants anys en un equip, en el teu cas, en tres, però sempre etapes llargues a cada equip. Per tant, sembla clar que quan Josu Ozcoidi troba un lloc on es troba a gust, aquí t'hi estàs unes quantes temporades, si cal.
Sí, ya lo dije hace poco en una entrevista que me hicieron allí en Euskadi, que bueno, yo cuando estoy a gusto en un equipo, en un club, en una ciudad, también soy agradecido, la verdad. Entonces, no ha sido difícil llegar a un acuerdo y bueno, tanto aquí en Sabadell como en su día en el Reunión, como en el filial, pues estaba a gusto, así que no soy yo mucho de cambiar de clubs.
Per ofertes no serà, per això, perquè recordo l'any passat que havíem parlat durant l'estiu i que sabíem que hi havia l'interès d'altres clubs i al final va ser fidel a aquesta idea teva de si jo estic a gust en algun lloc, continuo aquí. I ara, un any més.
Sí, al final cada uno valora lo que es importante para él. Yo valoro que aquí estoy a gusto, valoro que tengo minutos, tengo la confianza del míster, del club, me siento querido por la afición. Entonces, bueno, tengo mucha ventaja frente a otras posibles ofertas, la verdad. Tienen que ser ofertas muy, muy buenas para que yo me plantee irme. Así que, de momento, aquí estoy muy a gusto.
De tot això, què és el que més pesa a l'hora de prendre la decisió? A l'hora de dir, continuaré una temporada més, quin és el factor diferencial, el que et fa dir, ni ho dubto?
Bueno, creo que el jugar, el tener la confianza del míster. Evidentemente yo no pongo solo una cosa en la balanza, pero sí que yo sí, por mucho que yo esté a gusto en la ciudad, que por mucho que me sienta muy querido por la afición y por el club, si luego en el campo no tengo minutos, no tengo la confianza del míster, no sirve nada. Entonces yo creo que es un poco ahí la balanza decae en eso.
Són, o seran, en aquest cas, 4 anys aquí a Sabadell a partir de la pròxima temporada. Per tant, ja un dels veterans de la plantilla, no? Pel que fa a coneixement de la casa, de la ciutat, del club, de l'afició, dels companys. El teu rol, suposo que del Josu Ozcoidi que va arribar sortint per primer cop del País Basc fa 3 anys, el que tindrem aquesta quarta temporada, el paper de Josu, el protagonisme, el rol en l'equip és diferent.
Bueno, la verdad es que yo no cambio mucho, ¿eh? O sea, no sé cómo decirte. El rol, pues, al final, con gente más joven y tal, pues, yo creo que va en el carácter de cada uno. Yo sigo siendo el mismo que hace 3 años y que, bueno, al principio, pues, estás más tímido, ¿no? Pero, por lo demás, soy igual, soy el mismo en el campo. Lo intento dar todo como el primer partido de mi primer año, así que Más allá de eso, tampoco cambia mucho.
Es deia la setmana passada a Adri Cuevas, que també va renovar fa uns dies, que les negociacions havien anat en dues parts. Abans de la pandèmia, després ja es va quedar tot aturat per la crisi del coronavirus i després doncs, reprendre una miqueta les converses on s'havien quedat i ja rematar la feina, rubricar aquesta renovació. En el teu cas, suposo que haurà estat també una mica similar.
Sí, justo antes de todo el tema del COVID, pues en enero, febrero, sí que ya me dijeron pues su predisposición para renovarme, pero bueno, es lo que dijo también Adri, se quedó un poco en stand-by y ahora pues cuando ya se ha vuelto todo un poquito a la normalidad, hemos vuelto a retomar las conversaciones y nada, es lo que digo, cuando hay predisposición de las dos partes para llegar a un acuerdo, tarde o temprano se llega, entonces no ha sido tampoco muy difícil.
A més, Josu, arriba la renovació a res, a poc més d'una setmana que viatgeu cap a Andalusia per jugar aquest playoff. Fer-ho en un moment com aquest, abans del moment decisiu de la temporada, abans d'un repte majúscul, segurament dels més importants de l'equip en molts anys, també és un missatge, no?, que s'envia de tranquil·litat, de confiança, d'estabilitat, de continuïtat i creença en un projecte.
Sí, a ver, yo creo que tiene que ser así, porque al final tiene que haber un proyecto y el club en eso siempre estos tres años lo ha hecho bien. El año pasado que parecía que podía pasar que hubiese una revolución porque quedamos casi para bajar a tercera y no la hubo, es algo raro en un club de segunda vez. Y el club ha demostrado que es fiel a lo que cree, que es fiel a los jugadores, entonces bueno, creo que se están haciendo las cosas bien, entonces cuando todo se hace bien es todo mucho más fácil.
¿Alguna felicitación especial en estas primeras horas desde que se ha confirmado la noticia? ¿Alguna que te haya hecho gracia?
Bueno, gracias, pues evidentemente la de Macay con el saxofón, que al final pues siempre mete la cuña, pero bueno, me ha hecho ilusión sobre todo la de Nico, que me dio mucha pena que el año pasado no, o sea, que este año no siguiese, y bueno, me llevo estupendamente bien con él, hablamos muchas veces y nada, pues al final me hace ilusión.
Deies el tema del saxo, jo ho tenia guardat pel final de l'entrevista, però la recupero ara. Les classes com van?
Pues mira, ahora la verdad es que lo he dejado un poquito aparte, pues así tengo excusa para decir que no sé tocar muy bien. Pero bueno, no, ya me arreglo bien con el saxofón. No sé si para tocar delante de mis compañeros, porque además mis compañeros, pues como todo en el fútbol, en los vestuarios, son unos cabrones. Entonces, bueno, ya veremos.
O com es digui, no? Ja no és tocar davant dels companys, és que com us doni per pujar d'aquí a un parell de setmanes, ho vam parlar en el seu dia, si te'n recordes, via Instagram Live, el tema del saxo, molta broma i tal, però que no només és un tema dir amb Macay, que jo crec que l'afició, el dia que toqui celebrar l'ascens, si és que això passa, et reclamarà un petit concert, eh?
Hombre, yo no sé si tenías pensado preguntármelo, pero yo no soy de hacer apuestas. No lo soy. Pero sí que yo no me hago responsable de lo que pueda hacer si ascendemos. La verdad es que me volveré un poco loco, entonces ya veremos, a ver qué pasa. Lo dejo en el aire.
Tú porta el saxo per si de cas, i a partir d'aquí ja
es.
Que sigui el que Déu vulgui.
És
que, Josu, com pot canviar la pel·lícula, eh? Al final tu has renovat ara, però clar, imagina't renovar en un escenari d'una segona B amb 100 equips o de fer-ho dins del futbol professional. És que és la nit i el dia.
Hombre, te cambia la vida, sobretot a alguien como yo que no ha tocado la segunda división, es algo que yo, ya te digo, solo con imaginarme el después y la celebración y lo que puede llegar después, ya se me pone la piel de gallina, o sea, vamos a dar el 200% seguro.
Divendres vau jugar el primer partit després de la pandèmia, després diria que de 4 mesos sense jugar. Com va anar? Quines sensacions vau tenir?
Sensacions bones. Al final era un partido para eso, para coger sensaciones, pues porque llevábamos mucho tiempo sin jugar, había gente, pues como en mi caso también, que llevaba más tiempo todavía por el tema de la lesión, Entonces, bueno, era coger sensaciones, intentar que nadie se lesionase y eso fue. Entonces, un aprobado, evidentemente.
Es fa molt estrany per això jugar el primer partit després de tant de temps? No sé, suposo que haurà vingut bé jugar-lo precisament per això, no? Per no trobar-te una final al primer partit de tots després de la pandèmia sense haver recuperat aquestes sensacions, però jugar a porta tancada després de tants mesos ha de ser una mica estrany, no?
Bueno, extraño siempre es jugar a puerta cerrada y un amistoso en julio, a principios de julio, pues es algo extraño, pero creo que también es necesario para no llegar al primer partido del playoff sin haber jugado durante 4 o 5 meses un partido, por mucho que sea amistoso. Entonces, sí que es raro, pero no sirve nada. Hay que hacerlo porque a puerta cerrada también será el playoff, así que hay que acostumbrarse.
Portem molt de temps preguntant-vos a vosaltres lo típic, no? De com està l'equip, de quines etapes de la preparació ja s'han cremat. Ara és que ja no queda pràcticament res, Josu? És la setmana vinent, ja, això?
Sí, no, ja s'ha passat. Ha passat lo malo, ha passat el ponerse a tope, el engrasar la maquinària. Ya estamos ya centrados en lo que viene. Hay que estar preparados físicamente y mentalmente también. Entonces, bueno, creo que ya en el vestuario se huele la tensión, las ganas, y eso es lo importante. Estamos preparados para lo que viene.
¿Y nervis también?
¿Perdón?
Digo, ¿nervis también? ¿Saben que...
A ver, nervios, mira, ya lo dije hace poco en una entrevista que me hicieron. Nervios y tensión, yo creo que el ajuste es necesario. Evidentemente hay que jugar estando nervioso, hay que jugar estando tensionado, pero no más de lo que se debe, porque también te puede paralizar, evidentemente. Entonces, yo veo al equipo tensionado, veo al equipo nervioso, pero ya te digo, son unos nervios buenos, unos nervios que te hacen dar el 200%, y estoy convencido de que haremos un gran campionato.
Per format de competició serà pràcticament com jugar una Eurocopa o un Mundial, no? Perquè marxeu entre setmana, jugueu diumenge, a partir d'aquí potser dura només un partit la festa i torneu, potser tant de bo us esteu allà entre unes coses i unes altres mig més, o sigui que al final és un escenari que recorda aquest tipus de competicions.
Hombre, evidentemente es un torneo donde hay cuartos de final, semifinal y final. Yo creo que todos hemos jugado ese tipo de escenario, en ese tipo de escenario. Entonces, no es nuevo para nosotros. Sí que para un playoff es nuevo, porque no tiene nada que ver con lo que se ha hecho anteriormente, pero no vamos a empezar a decir, no, es que a puerta cerrada solo es a partido a 90 minutos. No, todo el mundo somos futbolistas desde hace muchos años y esto lo hemos jugado. Entonces, nada, pues es a cara de perro, con el cuchillo en la boca y a muerte, no hay más.
¿Cuántas vegades has vist ja algún partit, algún resum, algún vídeo del Atlético B?
Pues del Atlético B ya hemos estado viendo también en el equipo, ya nos han pasado vídeos para verlos nosotros individualmente, ya sabemos cómo juegan. Entonces, bueno, yo lo que estoy viendo ahora mucho son partidos de segunda división, también tengo que decirte. hay que acostumbrarse. Entonces, bueno, Antonio para eso también es muy muy exigente, pero si nosotros estamos bien, todo lo demás llega. Tenemos que centrarnos en nosotros, sabiendo los puntos débiles y los puntos fuertes del equipo contrario. Yo hasta hace 2 semanas no conocía ni al Badajoz, ni al Atleti, ni al Atlético Madrid B. Entonces, bueno, ha tocado el Atlético B y hay que ir a tope y demostrar que tenemos más ganas que los demás de subir a la segunda.
Vaja, que després d'unes quantes sessions ja sabent que el rival és l'Atlético B, teniu molt clara ja la idea de com jugar aquell partit, no?
Sí, claro. Ya está, al final, tanto Antonio Hidalgo como Juve, bueno, el cuerpo técnico, no solo trabaja en la hora y media, las 2 horas que entrenamos en el Verde, meten muchísimas horas, entonces, de estudio del rival, de estudio nuestro propio. Entonces, ya sabemos, ya tenemos una idea de cómo van a jugar. Luego siempre puede haber sorpresas, pero bueno, al final el fútbol es eso, hay cosas que son incontrolables, y lo que tenemos que hacer nosotros es llegar físicamente y mentalmente bien al primer partido, no hay que pensar más allá, i a partir d'ahí pues ja veremos, a ver.
La idea la teniu clara, però no sé per què jo sabia que tampoc me la diries en antena per si de cas, no? De com seria el partit o de com el voleu plantejar?
Hombre, no creo que ahora sea algo importante. Ahora, lo que hay que hacer es, porque todavía queda, aunque quede poco, todavía quedan días para ponerse a tope. Evidentemente, no estamos al 100%. Al 100% hay que llegar al 19. Entonces, todavía queda una semana y media, dos semanas. Hay que entrenar, hay que seguir entrenando, hay que visualizar. Hay que estar concentrados cada entrenamiento y a partir de ahí todo lo demás vendrá.
Acabo, Josu. Els veïns del pis saben ja que renoves, que et quedes un any més aquí a Sabadell o no?
Pues no lo sé. Sé que tengo a un vecino enfrente mío que es socio del Sabadell, pero vaya, no sé si lo saben. No me han tocado la puerta de momento, así que no lo sé.
Ho dic pel tema del saxo, que tenen un veí que estarà tocant el saxo durant una temporada més aquí a Sabadell. Estarà provant a casa.
Hombre, espero que no les importe, la verdad. Yo creo que cuando he tocado no lo he tocado del todo mal. No he tenido ninguna llamada, ninguna queja de momento, así que espero que siga así.
Res, són uns privilegiats que han escoltat ja aquest concert, aquest tastet, però tu fes-me cas, l'equipatge el portes per si de cas, que encara allà al Jazeera's haurem de gravar a Josu tocant el saxó. Josu Ozcoidis, Oriona, com dèiem al principi per aquesta renovació, 4 anys aquí a Sabadell sumaràs i ens veiem d'aquí a no res, per allà per Terres Andaluses. Una abraçada enorme.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Seran Sergi Garcés, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
4 anys d'El Vasco, que li deia a Toni Celigrati que se li va quedar, eh? Home, no és que fos tampoc un sobrenom molt rebuscat o molt d'allò, però...
No es va trencar les banyes, tampoc pensant en aquest cas al valencià.
Però a les xarxes socials ja he vist a més d'un que deia El Vasco s'ha quedat, eh?
Sí, home, a més un jugador que cada cop que parla, i avui hem tingut una bona prova... es fa estimar, perquè és gairebé aquesta part de futbolista que és simpàtic, obert, no? A l'hora de parlar, tant
molt senzill,
tant
també,
en
no?
petit comitè com quan ho fa públicament, sense treure la part del discurs seriós, però que no cal fer-ho transcendent tot plegat.
Sí,
pots fer-ho d'una manera més simpàtica, més amena, no? I és el cas.
Completament d'acord. Estàvem repassant números avui. Està a 3 partits oficials d'arribar al 100. Això té un punt de trampa, que inclou també la Copa Catalunya com a competició oficial.
Aquests números te'ls ha passat, Miguel Ángel?
No.
És l'únic que valora la Copa Catalunya com a alguna cosa
no,
important.
No, ha estat el Miguel Ángel Rodríguez, ha estat el Pau Vituri, que hem estat remenant dades, i eren 92 partits de Lliga, però amb els de Copa Catalunya, el que implica això és que si juga 3 partits Josu Ozcoidi al playoff, és a dir, si arribem a la final...
Si el dia de l'ascens, a més complirà sent... Perfecte.
Bé, te l'he posat en safata, però sí, és el titular.
Ja pot treure el saxo i el que no és el saxo. O sigui, ha de treure tot a passejar.
Vigilem el que hem de treure en cas d'ascensos, que després tot el que es diu s'ha de complir. Al final és un jugador que en el terreny purament esportiu, al marge de com és i el seu tarannà, que ja ho hem repassat, i que al final ho dèiem al principi de la conversa, quan un, en un món com la segona B tan canviant, s'està tantes temporades en un club i no es mou, és per alguna cosa, però en lo futbolístic també és veritat que per mi és un dels que més mèrit té perquè ha sabut reinventar-se estant aquí a Sabadell, va venir amb una idea i amb un rol, parlo de la seva posició al camp, no de quin paper té com a importància o no a l'equip, i ha anat tirant cap enrere, s'ha convertit en lateral de ple dret o carriler amb Antoni Hidalgo, i pràcticament ja ni recordem el que dèiem al principi, allò tan típic de, clar, com és un jugador més ofensiu, segurament tingui més carències al darrere a l'hora de defensar l'1 contra 1, etc. Lateral de totes, i qui ho diria que en el seu dia era jugador ofensiu?
Sí, va arribar, com dius, amb aquesta visió més atacant, més de mig camp endavant, amb velocitat, amb desborde, que es diu, no? I, en canvi, les necessitats el van portar a haver d'endarrerir posicions, i gairebé ara quan fas el dibuix de la plantilla és el lateral esquerre a l'espera que li portin o no una segona peça de complement.
amb això fins no i tot dir... amb el número, que s'ha sí, quedat el 3.
Això et dic, amb això no vull dir que sigui un titular indiscutible, tot i que ho està sent per als entrenadors a mesura que han anat passant per la banqueta arlequinada, però és que és una evidència que al final són faves comptades. I hi ha aquell jugador que és el típic intocable, i jo crec que Josuf Koidi està en aquesta llista, i si les molèsties, lesions no l'haguessin afectat en algun moment concret, com ell mateix recordava, per exemple, aquesta mateixa temporada, hagués sumat aquests 100 partits bastant més ràpid del que ho acabarà fent.
Per cert, que parlàvem de Josuf Koidi, de la possibilitat d'arribar al partit número 100. Recordem que si no hi ha canvis d'última hora, el tema sancions, qui porti 5 grogues acumulades de la Lliga, igual que si hagués estat en condicions normals a la jornada 29, hagués complert cicle, en el play-off també succeirà. És a dir, qui hagi arribat a les 5 o a les 10 tocarà perdre's el primer partit de la promoció d'ascens. En el cas del Sabadell, que tinguem controlat, no hi ha cap jugador que hi hagi,
tots nets,
que hagi vist aquestes 5 targetes. Vol dir això que si, per exemple, en el cas de Josuf Koidi en té 4, si la veu contra l'Atlético de Madrid B i l'equip passa, es perdrà el partit de semifinals? En teoria, no. Si no hi ha canvis, es fa net i, per tant, l'únic que podria fer canviar això és una expulsió per vermella directa. Però, per acumulació, no hi haurà cicles durant el play-off.
Sí, s'arriba net, per dir-ho així, a excepció d'aquells que els hi quedés pendent, com dius, al partit o a alguns partits. En cas de que tinguessin 2 de sanció, doncs, evidentment, arrossegarien aquests 2 partits o els que siguin. Però no acumula o no s'acumulen les que ja portessis a més. Per tant, en aquest sentit, no només tranquils per la primera cita, sinó que si no passa res indesitjable en el primer partit o en el segon respecte a un tercer, doncs el Sabadell passa bastant tranquil en aquesta faceta de les possibles sancions.
Per cert, que ho hem comentat a través de les xarxes socials, evidentment, i portem dient-ho des de fa temps, el play-off es viurà en directe aquí a Ràdio Sabadell, però a més de manera presencial, i serem el nou mirador.
Ara ja ho podem dir. Fins divendres va ser un petit interrogant que encara manteníem. Més o menys ens havien assegurat aquesta possibilitat.
Bàsicament però, per timings, eh? Si però, que algú no es posi les mans al cap.
Des del divendres ja és oficial, que així ho va concretar la Federació Espanyola de Futbol, encarregada d'aquesta competició, que Ràdio Sabadell té bitllet per poder viatjar i sobretot, el més important, no només viatjar, sinó poder accedir-hi als estadis, en aquest cas el primer de tots, i esperem que no l'últim, el del nou mirador d'Algeciras, a la província de Cádiz, que és on debutarà el Centre d'Esports Sabadell.
Viatge maco, eh?
Déu-n'hi-do, em sembla que van ser els companys del diari de Sabadell, el Pere Figueres i companyia, que van fer un mapa, i si fem cas a les carreteres, allò quilòmetre per carretera, és la distància més llunyana que hi ha des de Sabadell. No està malament.
Has entrenat la...
És el límit, ja no podem anar més lluny.
Has fet exercicis d'espatlla per arribar bé aquelles 10-11 hores de volar?
Home,
no?
Aquesta vegada, sense que serveixi de precedent, espero que hi hagi rotació al volant, perquè...
I tant.
Bé, és, ja et dic, en aquest cas, aquests números
cada
fets...
Cada cop em fa més il·lusió aquest play-off, tu. Crec que és la primera vegada que faré el cotxe de Ràdio Sabadell.
No, he dit rotació, no cal que sigui tothom el que passi pel volant. Hi ha algun candidat més que també podria agafar-lo.
Quants play-offs diries que s'han jugat al nou mirador? Et dic la dada primer. El 1999 és quan es va inaugurar l'estadi. Per tant, té 21 anys, però vaja, 20 temporades.
Doncs mira, se m'escapa absolutament quantes vegades, perquè fins ara no hi ha hagut un altre format, per tant, un format amb seu neutral, per tant, tantes vegades com hagi jugat l'Algeciras, no ho sé, ho desconec absolutament.
Vols sortir de dubtes?
Vinga, anem.
Doncs va, un informe amb la veu de la Núria García i la signatura del Sergi Parc.
El play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esports jugarà el nou mirador d'Algeciras la primera eliminatòria del play-off davant l'Atlético de Madrid B. Però a més de l'estadi gadità, hi haurà 4 seus més per aquest play-off. A Màlaga, la Rosaleda i el Ciudad de Màlaga. I a Marbella, el Municipal de Marbella i el Centro Deportivo Marbella Football Center. Dels 5 estadis, la Rosaleda és probablement el nom amb el qual estan més familiaritzats els aficionats al futbol. Amb capacitat per a més de 30.000 persones, el camp del Màlaga Club de Futbol està més que acostumat a acollir partits de primera i segona divisió. També s'hi han vist un bon nombre d'enfrontaments de la selecció espanyola absoluta i de competició europea. L'estadi malagueny també va ser una de les seus del Mundial del 1982, acollint 3 duels de la fase de grups. En definitiva, un camp històric que l'any que ve complirà 80 anys. A la capital de la Costa del Sol també hi haurà partits a l'estadi Ciudad de Màlaga, situat vora el riu Guadalhorce i dins de la zona esportiva de la ciutat. Més conegut per haver albergat competicions d'atletisme com els Campionats d'Espanya del 2005, té capacitat per a uns 10.000 espectadors. Marbella serà el punt neuràlgic dels play-off i també seran dos els estadis on es jugaran els decisius partits. D'una banda, el municipal de Marbella, el terreny de joc del Marbella Futbol Club, un dels equips participants en aquesta fase d'ascens. És el segon més antic dels 5 inaugurat l'any 1975 i hi caben uns 7.300 espectadors. També se celebraran enfrontaments al Centro Deportivo Marbella Futbol Center, unes instal·lacions creades específicament per posar-se al servei d'equips de futbol, amb 4 camps de gespa natural i un total de 56.000 metres quadrats. La tribuna principal pot reunir fins a 1.000 espectadors i tota la zona està equipada amb els serveis essencials necessaris. Però centrem-nos en el nou mirador d'Algeciras, que és on debutarà el Sabadell d'aquí a menys de 2 setmanes. De propietat municipal, és l'únic fora de la província de Màlaga. És la casa de l'Algeciras Club de Futbol i té una capacitat aproximada de 7.200 aficionats. El camp té poc més de 20 anys de vida, després que fos inaugurat el 1999 en substitució de l'històric mirador. Tot i la seva curta trajectòria, atenció a les dades, ha estat testimoni de 7 ascensos, 8 play-off d'ascens, 6 descensos i una promoció de permanència. Quan l'Algeciras ha hagut de jugar-se l'ascens en el seu estadi, gairebé sempre ha triomfat. El 2000, la temporada de l'estrena del nou feu, l'equip va tornar de tercera a segona B després de superar la promoció d'ascens. 3 anys després, els gaditans tocarien la glòria pujant a segona. En aquest únic play-off per ascendir a la categoria de plata que l'Algeciras ha disputat al Nuevo Mirador, no va perdre cap partit a casa durant la lligueta. 1-0 contra el Zamora, 1-0 contra el Burgos, 0-0 contra el filial de l'Atlètic, suficient per embutxacar-se l'ascens. En qüestió de 3 anys, el 2006, l'Algeciras tornava a estar tercera, però amb una altra promoció exitosa. Pujava a segona B el 2007. El 2008, doble ascens. A tercera, els terrenys de joc i a la primera andalusa, els despatxos. El 2010, ascens a tercera per la via directa. El 2013, un altre play-off, descens a segona B i nou èxit. El 2014, descens en caure en l'eliminatòria de promoció davant del València Mestalla. El 2015, retorna a segona B sortint victoriós un cop més al play-off. El 2016, l'Algeciras baixa una altra vegada a tercera. En les temporades següents, a la 2017 i també a la 2018, l'equip es classifica pels play-off d'ascens a segona B, però fracassen tots dos, sent aquestes les dues úniques ocasions que ha deixat escapar l'ascens al Nuevo Mirador. El 2019, però, es va poder redimir tornant a segona B. En resum, l'estadi on ha de jugar el Sabadell, tot i la seva curta història, les ha viscut de tots colors. Està més que acostumat a acollir partits per pujar de categoria i, en general, sempre que hi ha hagut un play-off d'ascens, ha donat sort a l'Algeciras.
Estadística, rivals, estadis, història... Segueix l'última hora i viu l'emoció del play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Per tant, Sergi, 20 temporades i ha estat testimoni aquest Nuevo Mirador de 7 ascensos, 8 play-off d'ascens, 6 descensos i una promoció de permanència. O sigui, no han tingut l'any tranquil, el Jazira.
No, aquí sí. O estàs pendent per una cosa o estàs pendent per l'altra. No tenen un punt mig a aquesta gent. Però bé, esperem que passi la història, en aquest cas també el Centre Esport Sabadell, com diem, com un dels equips que com a mínim no va pujar allà, però sí va passar ronda, perquè tot cada cop sembla més evident que la hipotètica final, o les dues hipotètiques finals, es jugaran una a Màlaga i l'altra a Marbella.
De fet, Fernando Pajarero és un dels pocs que ha pujat allà com a visitant, no com a Algeciras, sinó com a jugador de l'Arandina. Per tant, tenim a la plantilla ja un precedent d'algú que sap el que és en aquell estadi celebrar un ascens, tot i que, com comentes, fa tota la pinta que no serà Algeciras on es decidirà finalment l'ascens. No tenim horari, per cert, encara, no?
No, és l'única dada que falta i que des de la federació divendres, no sé avui si hauran mogut fitxa, però divendres, com a mínim, la seva resposta és que encara no estava decidida. Deuen estar treballant com encabir-ho. I sobretot jo entenc que...
José Bono, es deia el senyor aquell dels números...
Sí, però clar, comptant que al final la plataforma que televisarà els partits els ha de donar simultàniament, o que té previst donar-los simultàniament, bé, que decideixin una hora i sortint de dubtes. S'estudiava també la possibilitat que hi hagués dos horaris diferents.
Sí, 8 i 10, no,
veurem,
per exemple?
Veurem si al final és el que acaba succeint. més per un tema de televisió que no pas per un tema d'estadis, perquè insistim, cada dissabte es juguen a quatre camps diferents i diumenge es juguen en aquests mateixos quatre camps. És a dir, no coincideixen en un mateix estadi, dia i estadi.
Sí, bàsicament, hi ha quatre partits dissabte, quatre diumenge, i són la Rosaleda, Ciutat de Màlaga, Marbella Football Center i el Nuevo Mirador de Algeciras. Per tant, no hi ha cap coincidència. Per
correcte, per tant, l'únic de buscar dues dates, o dues hores, més que dues dates, seria pel tema de poder simultanejar, però només dos i dos, i no quatre i quatre.
Ho dic com per preguntar-te després on jugarà el Sabadell el següent, a saber quan toca dijous, no?
Impossible, i si podrem entrar, perquè a més la federació ha decidit que aquí es vagi per partits. Per tant, de moment sabem que entrem al primer, al segon ja veurem com va la festa.
Serà el següent neguit, com eliminem l'Atlético de Madrid. Bé, Sergi Garcés, vés entrenant, als braços, que toca conduir una bona quilometrada d'aquí a uns dies. Fins ara!
Fins ara!
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
A la joieria Margarita Hidalgo volem oferir-vos uns descomptes irresistibles post-confinament i de les millors marques del moment. Fins a un 30% de descompte en marques com Michael Kors, Emporio Armani, Diesel, G-Shock i moltes més. Vine a visitar-nos a la joieria Margarita Hidalgo. Ens trobaràs a la Rambla de Sabadell, al costat dels Cinemes Imperial.
Aquests últims mesos, casa teva t'ho ha donat tot. Ara és el moment de tornar-li. A Comercial del Calxo hi trobaràs molt més que productes per la cuina i el bany, de qualitat, pràctics i sostenibles. Disseny i practicitat al lloc de sempre des de 1951. Ens pots trobar al carrer Valentí Almirall 41 i al carrer Sant Pere 6 de Sabadell. Segueix-nos al nostre Instagram @comercialdelcautxo. T'hi esperem!
Per fi junts però segurs. A Boboli Sabadell seguim omplint de color els armaris dels teus fills i descobrint el món amb ells. Tenim moltes ganes de tornar-vos a veure, us hem trobat molt a faltar. Boboli, la marca de moda infantil més divertida. De 0 a 16 anys. Us esperem a la botiga Boboli Sabadell, a la Rambla 55.
Escoles de dansa Mònica Escrivà. Durant el mes de juny i juliol, dansa jazz, ballet clàssic, hip-hop, ball de saló, salsa, swing, lindy hop, dansa oriental, tonificació, estiraments, casals i colònies. Carrer Maria Aguiló 60, telèfon 649-835580.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Dos quarts i mig de tres de la tarda d'aquest dilluns, 6 de juliol del 2020. Continuem endavant, parlem ara d'atletisme. No arriba a 400.000 euros. Serà el cost de la reparació de la pista coberta d'atletisme de Catalunya, actualment desmuntada i, com sabeu, seu de l'Hospital Temporal Vallès Salut, l'hospital de campanya creat per la crisi del coronavirus i que, afortunadament, no ha hagut de ser utilitzat encara. Com us dèiem, divendres l'acord és mantenir-lo fins a finals d'any per precaució davant d'un possible rebrot, amb la qual cosa la temporada d'hivern d'atletisme, com a mínim, penja d'un fil. És pràcticament impossible de dur-la a terme, tenint en compte que, com dic, fins a finals d'aquest any serà un hospital i, sobretot, també que els treballs de reparació s'allargarien vora d'un mes fins tornar a tenir en plenes condicions la pista coberta d'atletisme. Escoltàvem l'alcaldessa Marta Farrés divendres en roda de premsa i volem conèixer avui l'opinió de qui acostuma a donar-li més ús, més servei a aquesta instal·lació com és la Joventut Atlètica Sabadell. Josep Molins, president de la JAS, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, vosaltres?
Aquí fent una mica de ràdio i a veure...
Sembla bé.
El tema de la pista coberta, com acabava, com no acabava, en quines dates, amb quin pressupost, etc etc. Per exemple, la vostra entitat i, en general, els atletes sabadellencs, com afectarà tot això?
No, no massa, perquè, mira, no, serà un any sense pista coberta. I nosaltres vam estar molts anys que a l'hivern fèiem cross, doncs ara farem més crossos, camp a través i la pista coberta, pues, jo sé que aquest any és molt complicat, perquè no solament és un edifici, això és... Quan hi entren els centímetres i el crono i els segons, després es té d'homologar i hi ha molta feina, eh? I no... el mes que diuen pot ser 3 mesos i després veurem de on surten els cèntims. Jo em sembla que no veurem pista coberta fins al novembre, que tocarà de l'any que ve.
Per tant, clar, al final una cosa és que la obra com a tal, la reparació, duri un mes, i una altra que després ha d'haver-hi més feina, no, al darrere?
Sí, home, és que és molt complicat, saps? Això és una cosa milimètrica i encara que ho farà una empresa que són especialistes, doncs, però després hi hem d'intervenir la federació i es té de medir tot i és complicat. Si ara em diguessis, ja traiem l'hospital ara, em veuria capaç de, a primer de gener o al novembre, doncs, començar a fer pista coberta i no hauria passat res. Però si la volen desmuntar a final d'any, aquí farem pista coberta a Madrid, a València, a Saragossa, a Sevilla, a tot arreu, però aquí ho dubto.
Per tant, en l'àmbit català entenc que, igual que en d'altres esports, per exemple, en el tram final d'aquesta temporada s'han suspès la tira de competicions, de lligues, etc, etc. Entenc que a Catalunya no hi haurà competició d'indoor en aquest pròxim hivern? Serà tot anul·lat?
Totalment. Haurem d'anar, si hi ha campionats i tot, els haurem fer com abans, a Saragossa o a València, i si volem córrer a pista coberta haurem d'anar quan hi hagin els campionats, perquè també l'Espanyola ha hagut de reestructurar-ho tot i ara estem amb els nous programes, però jo amb els meus atletes ja dic, bueno, deixem-nos estar de... fem els crossos, si podem, i ja està. Jo crec que era una cosa tan important. Jo estava, pues, dels que si tiro pelante o no a l'hospital, i per tant a mi no se'm va consultar res perquè ja tenia prou de feina per mi. Però jo, si era el lloc adequat per fer un hospital de campanya, després del que ara passa, que ja comencen a sortir rebrots i coses, crec que van fer una bona cosa, perquè allà està molt bé, està tot a punt. I ara no ho trauran fins que no ho vegin ben bé, que no ho tenen de fer servir.
Com comentes, vas estar també un temps a l'hospital. Primer, com et trobes? I després també, que ens alegrem, ara que comentaves justament això, que en aquell moment la teva decisió, o sigui, la decisió no va passar per Josep Molins, perquè, com deies, hi havia altres prioritats, evidentment. Doncs ens alegrem que estiguis un altre cop al peu del canó.
Pensa que allà estàvem, que no hi cabíem. I estava la gent i cada dia n'arribàvem. I jo em van canviar de lloc 3 o 4 vegades. Fins que no em van posar la residència al Bada, no vaig començar a funcionar una mica de tranquil·litat, però allò va ser una cosa que té un mèrit el que van fer tots els infermers i tots els metges i tots els que estaven allà, que no t'ho pots fer càrrec si no ho veus. I escolta'm, allà no dormies ni de dit ni de dia, perquè com que quan entraven a la teva habitació no podien sortir fins que no es canviessin, doncs ho demanaven a Golden Grito, porta'm 3 llençols, porta'm... No. Va ser complicat, eh? I encara no estic recuperat jo, eh?
Sí.
Vol dir que això ja està bé que estigui la pista coberta fent una cosa que si hi ha un rebrot de fort, ja la faran sí, eh?
Tant de bo que no s'hagi de fer servir, que seria la millor de les notícies.
Sí,
anant una mica més enllà, de cara a toquem ferro, que tot surti bé, que no s'hagi de continuar fent servir com a hospital i que de cara al 2021 es poden fer aquestes obres. Serà un sacrifici per la part que comentaves d'haver de viatjar fora si es vol córrer en indoor i si no fer directament cross, però per contra el tartà es va dir divendres ja que serà absolutament nou, tota la pista nova, per tant serà superfície a estrenar.
Bueno, mira, algú haurem guanyat. Penso una cosa, que nosaltres aquí la pista coberta la fem servir des de finals de novembre, desembre, gener, febrer i març, molts divendres al vespre, tots els dissabtes al dematí, dissabtes a la tarda, diumenge al dematí, diumenge a la tarda. Vol dir que aquí passa quan és català, tot Catalunya, i quan hi ha proves que n'hi ha d'Espanya de campionats, doncs, escolta'm, és diferent, eh? La jornada del dissabte al dematí seran cadets masculins, la jornada del dissabte a la tarda seran júniors femenins, el diumenge i, bueno, aquí hi ha un moviment que ja el trobaran a faltar els restaurants i els hotels i tot d'aquí Sabadell, perquè hi havia un moviment cada fi de setmana que és fenomenal, que tothom venia a Sabadell, vaja.
Després està l'altre capítol, que és el del finançament, com comentaves abans. Les gestions són en marxa per veure com es paguen les reparacions i demanava a l'alcaldessa que fossin a parts iguals, Estat, Generalitat, Diputació i Ajuntament. Això com ho veu el Josep Molins?
Jo ho veig molt complicat perquè sé que tenen de donar cèntims a tants llocs i poder més importants que aquests, que serà complicat. Però mira, si l'empresa ja pot començar a treballar i l'Ajuntament ja hi posa els primers 100.000, doncs jo crec que començaran les obres i després ja aniran cobrant, perquè ja estan acostumats una mica del que paga la Generalitat, com paga i com paguen les institucions.
I acabo, ja que estem parlant d'aquesta recuperació, de la represa de les activitats, que torna mica en mica la normalitat, com està l'activitat ara mateix allà a Sant Oleguer, a la pista exterior? Aquestes setmanes ja hem vist atletes, encara que sigui al principi per torns, etc, i evidentment amb una sèrie de mesures estrictes de seguretat sanitària, però com es troba ara mateix d'activitat l'estadi que porta el teu nom, de fet?
Molt bé, ara ja fa goig, perquè, és clar, no, només podíem entrar grups de 20, perquè el futbol també només eren 20 o així. Era molt complicat, fèiem horaris, ens esperàvem a la porta, quan sortien uns entràvem els altres, però ara no. Ara ja estem a tot i pleni, i fins que no siguem més de 80 o 90 en un grup, doncs podem treballar, i allò és molt gran. No podem entrar al gimnàs perquè estar de desinfectar els aparells, segons quines coses no les podem fer servir, però el que és la gespa, la pista i l'entorn està molt bé. I, bueno, l'atleta, sí, diu, bueno, no correrem aquest any la pista coberta, que corrin crossos i que corrin altres coses. Ja farem, nosaltres ara farem proves a la pista a l'aire lliure, i ja està, i escolta'm, el novembre o a l'octubre, novembre, quan acabem els campionats del Vallès, campionats de Sabadell, ja veurem. Ja, quan estiguin els campionats ja viatgem ara nosaltres a Antequera, a Màlaga, a Sevilla, tots ens ho coneixem de sobres, perquè és de on es fan les proves que també fem a Sabadell en pista coberta.
Doncs no serà la primera vegada que tocarà anar cap allà i, com deies, durant la tira d'anys va ser així sempre, per tant, serà un any d'impàs, podríem dir.
Sí,
Pep Molins, president de la Joventut Atlètica Sabadell, un plaer tornar a xerrar i tenir-te un altre cop al peu del canó, i que l'activitat, ara que deies, que allò ja va a bon ritme a Sant Oleguer, que ja no s'aturi, que continuï així. Una abraçada gegant.
Moltes gràcies a vosaltres, que parleu d'atletisme, que és el que m'agrada a mi. Vale.
Adéu.
Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dècades i dècades i dècades com a atleta, com a president de la Joventut Atlètica Sabadell, com a entrenador fent servei a l'esport de la ciutat i a l'atletisme de tot el país, el Pep Molins. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Molt bona tarda, Adri.
Un autèntic crac, cada cop que parla per la ràdio.
I tant, i tant. Una lliçó de vida, a més, amb aquesta vitalitat amb la qual te'l pots trobar tranquil·lament pel carrer,
A bon ritme, sempre, passejant,
sempre. Sí, a bon ritme. Tant de bo arribem tots a aquesta edat que té el Pep, amb aquesta vitalitat, amb aquesta salut.
Deia avui que encara tenia seqüeles d'haver superat aquesta pandèmia després d'unes setmanes a l'hospital. Gestió d'aquestes curiositats internes, no? Aquesta entrevista s'ha quallat perquè ja ho havíem parlat, que volíem trucar al Pep Molins, però casualitats de la vida ens l'hem trobat pràcticament a la porta porta de Ràdio Sabadell carregat, eh? O sigui, anava fent feina en el moment que ens l'hem trobat i hem dit, ep, que anàvem a trucar-te avui, però mira, just ho parlem aquí en persona i ja està. Hem dit avui 88 anys?
87, és del,
87 anys.
De l'any 33, el Pep Molins. Una passada, eh? I sobretot un exemple de la importància de portar una vida saludable, una vida activa i lligada al món de l'esport, per haver de superar episodis tan tristos i malaurats com és el coronavirus.
I de tenir coses que t'apassionin, no? Que és també l'altra part que el Pep, l'atletisme, com deia ara, és la seva vida. No has vingut a parlar d'atletisme avui,
no,
però sí de retruc una mica de la pandèmia, perquè en època de coronavirus i de confinament, i sobretot de paràlisi en el món de l'esport, com comentàvem ara, alguns esportistes, Pau, també han aprofitat per fer el que en castellà es coneixeria com un xapa i pintura, no? Passar pel quiròfan, si el coronavirus ho permetia, per acabar de solucionar alguns problemes físics que tinguessin en el passat. És el cas de la waterpolista del Club Natació Sabadell, Maica García, que tenia pendent fer del tot net d'una lesió que va patir el 24 de juny de l'any passat.
Sí, fa pràcticament un any, en un partit amistós contra Rússia, a dues setmanes per l'inici del Mundial de Gwangju, a Corea del Sud, la boia de l'estralpul es va fracturar el quart metacarpià de la mà dreta. Li van haver de col·locar una petita placa de subjecció per accelerar el procés de recuperació, i ara que fa 4 mesos ja, que es diu ràpid, que no tenim waterpolo, i sembla que no en tindrem com a mínim un parell o 3 mesos més, la Maica García, que ha aprofitat per operar-se novament, que li retiressin aquesta placa i els cargols. Avui ens ha explicat a Ràdio Sabadell com va anar aquesta intervenció, s'ha mostrat molt satisfeta i, de fet, Adri ens ha explicat que no ha deixat d'entrenar-se aquests dies.
La part d'aigua, està clar que amb els punts, amb la ferida no puc tocar aigua encara, però estic aprofitant això a fer la part més física amb l'equip aquí al centre del rendiment i mantindre la forma de cara a això, que quan torni a l'aigua doncs no ho noti gaire.
Per tant, fora de l'aigua, el que estàvem parlant durant moltes setmanes del confinament via Instagram Live, en els primers programes aquí a la ràdio, etc, de tants i tants nedadors, waterpolistes, etc, que s'han hagut d'acostumar a entrenar fora de les piscines. I ara que parlava d'entrenaments, Pau, recordem que la Maica és una de les 3 jugadores de l'Estelpul que, com deia ella mateixa en l'últim document sonor, que s'entrena amb la selecció espanyola, que es troba al CAR de Sant Cugat.
Des del 18 de maig, concretament, que és quan van poder tornar els esportistes en dinàmica de selecció o en dinàmica dels Jocs Olímpics, en aquest cas de Tòquio, als entrenaments del CAR de Sant Cugat. Per tant, s'entrena des de llavors juntament amb la portera Laura Ester, l'esquerrana Judit Forca, i si li volem incloure, tot i que encara allò fins a l'1 de setembre que no comenci el seu contracte no, però Irene González també, un altre dels fitxatges de l'Astralpool. Ara parlarem, Madrid, d'això també, però recordem, com diem, que aquests esportistes del nivell van poder començar a entrenar-se abans que la resta per preparar els Jocs Olímpics de Tòquio, ajornats en aquest cas fins al 2021. Recordem que l'equip de Mikioka té previst seguir entrenant-se fins al mes d'agost. Són entrenaments a l'allò de cara d'agost, com se sol dir, sense un objectiu marcat a curt termini i allò amb moltes hores, amb molta càrrega per recuperar els mesos perduts, sense cap competició a la vista, i amb tot aquest còctel, doncs la Maica ha reconegut que es fa, aquestes setmanes s'han fet una mica complicades.
És complicat també perquè estem treballant molt fort i molt dur al centre del rendiment amb la selecció, no? De cara doncs, això, en vista l'any que ve, perquè aquest any no tenim competició i mantenir aquesta motivació i aquesta càrrega d'entrenaments no és fàcil, sabent que no tenim cap competició ara, però bueno, encara i així és cert que per l'equip crec que també és positiu això, el poder no tindre aquesta pressió, no? De competir i poder fer equip i treballar això físicament al 100%.
Això pel que fa a la dinàmica de la selecció, que comentava la Maica García. Adri, després recordem que està el cas del mateix Astralpool, que no compta encara ni de bon tros amb tots els efectius i que, de fet, s'ha començat a entrenar més tard, des de fa poques setmanes a Can Llong, diria, ara si tiro de memòria, coincidint amb l'inici de la fase 2 del desconfinament, que es poden entrenar aquests equips federats. Per tant, tret algun sopar, com ha explicat la Maica, no hi ha hagut massa contacte entre tot l'equip en aquestes últimes setmanes.
Vaig passar un dia, la veritat que no tinc gaire temps tampoc, i amb això d'aquesta regularitat, no?, que hi ha ara mateix amb el tema del coronavirus, doncs estic anant una miqueta amb peus de plom, no? Però sí, vaig poder aprofitar a veure les jugadores i també vam fer un sopar de l'equip i molt bé, la veritat, la gent està molt bé i amb ganes això de tornar més a la normalitat.
I a tot això, ara que parles de la Irene, Pau, recorda'ns una miqueta també com està la situació del mercat de fitxatge, sobretot pel que fa a aquest equip femení.
Hi ha hagut 5 sortides, les de la portera Inara Ferrer i Ruth Ariño, la italiana Laura Barzón i les dues canadenques, Mònica Egens i Gurpreet Sohi. Ha arribat Irene González, procedent del Mataró, com hem anat explicant aquí a l'Hotel Suís en les últimes setmanes, i segurament ho faran també dues holandeses, que no estan confirmades, tot i que algunes fins i tot ha parlat, alguna d'elles ha parlat fins i tot ja en algun mitjà holandès, confirmant que la pròxima temporada doncs viurà aquí a Sabadell. És el cas de Sabrina van der Sloot, que és una de les grans estrelles d'aquesta selecció holandesa, l'ex, per exemple, de l'Horizonte de Catània, i també l'altre nom, Martje Keuning, una jugadora més jove, que té passat també aquí a la Lliga Premat perquè va jugar amb el Sant Andreu en el seu dia una temporada. Per tant, tot i estar en certa manera al marge de l'actualitat pel que fa als entrenaments al CAR de Sant Cugat, li hem preguntat també a la capitana d'aquest Astralpool, a la Maika García, com veu els moviments que està fent l'equip de David Palma de cara al pròxim curs.
Mira, jo la veritat que he estat molt desconnectada, també t'ho dic, i bueno, jo entenc la posició del club també, la situació no és gens fàcil, i jo només sé que oficialment està la Irene, la jugadora de selecció, que ara ve del Mataró, i sé que s'està parlant amb dues jugadores holandeses, però no sé si encara està tancat o no, el club sabrà, jo no tinc ni idea, i aviam com queda, però bueno, jo soc molt optimista i crec que aconseguirem tindre un bon equip i de cara a això a competir i a poder guanyar títols l'any que ve, ho estem enfocant molt positivament.
Doncs enfocant positivament la Maika García aquesta pròxima temporada, de la qual, Adri, també en els pròxims dies hauríem de saber més detalls pel que fa a calendaris, pel que fa també a com queden configurades les lligues Premat del pròxim curs, que recordem, d'entrada la femenina passarà a tenir 12 equips i no 10. Veurem si en aquest cas això implica també una reducció pel que fa a les jornades, com passarà, per exemple, en el món del futbol, però vaja, això ho deixem, si et sembla, per un altre capítol. I recordar també que l'Astralpool encara ha de confirmar, en teoria, el fitxatge de Bernat Sanahuja, el capità del Terrassa, per l'equip masculí.
N'estarem pendents aquí a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell. Anem a fer un repàs d'informacions en format més breu. Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Per exemple, el femení del centre d'esports continua endavant amb la renovació del seu primer equip amb un nou fitxatge. Es tracta d'Anna Bové, procedent de la Universitat d'Alabama del Nord, als Estats Units. L'atacant terrassenca farà 20 anys la setmana que ve i s'hi ha estat dues temporades al conjunt nord-americà, tot i que han passat, evidentment, també aquí a la comarca, entre d'altres, el Manu Lanzarote, al conjunt amb seu a Terrassa. La plataforma Units pels Ascensos, el moviment creat per diferents clubs per reclamar que hi hagi ascensos en el futbol base, segueix ben activa i ha convocat per demà a la tarda una concentració davant la Federació Catalana de Futbol per, diuen, defensar els seus drets d'aquesta plataforma, i formen part el Mercantil i el Can Rull Rómulo Tronchoni, que s'han mostrat contraris a la decisió que va prendre l'ens federatiu de declarar la temporada nul·la en el futbol base català, traient els juvenils. I finalment, en handbol, el primer cap de setmana de la campanya de mecenatge del Creu Alta de Sabadell ha deixat a l'entitat 1.700 euros. Recordem que aquest crowdfunding que ha iniciat l'entitat d'Arlequinada servirà per afrontar amb garanties la temporada a la primera nacional del sènior masculí, i que l'objectiu mínim que s'ha marcat a Calbalsac és el d'assolir els 7.500 euros. A canvi, els contribuents podran adquirir diferents productes de merchandatge. Avui dilluns, 6 de juliol del 2020. Demà, dimarts, 7 de juliol. Sant Fermí, aquí, a Ràdio Sabadell, a partir de les 2 de l'Hotel Suís, parlant, entre d'altres coses, del paper que han fet els catalans en el play-off, coincidint amb un any, la veritat, força productiu pels equips d'aquí, amb 3 equips de 4 del grup 3, que són catalans, el Barça B, el Sabadell i el Cornellà, lluitant per aquestes eliminatòries d'ascens, per aquest somni de pujar al futbol professional. Repassarem, per tant, una miqueta d'història dels play-off i també coneixerem la situació del Club Natació Sabadell de voleibol. Parlarem, en concret, amb l'entrenador del sènior masculí, amb Jordi Fernández.
Hotel Suís.
Tot això serà demà d'aquí a 23 hores a les 2 en punt aquí a Ràdio Sabadell, a radiosabadell.fm o al 94.6 de l'FM. Per la resta de coses teniu les nostres xarxes socials, Instagram, Facebook i també @radiosabadell a Twitter per estar informats al dia, i aquest mateix portal que us deia ara per l'streaming també serveix per llegir tota l'actualitat de la ciutat, radiosabadell.fm. Us he d'enviar des de l'altra banda del vidre una abraçada enorme del Toni González, que ha estat un dia més al control de sous, ha parlat l'Adrià Arroyo en nom de tot el departament d'esports d'aquesta casa. Com dic, demà més. Que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.